Sì, un secolo e mezzo lui l'ha chiesto, il documento era precedente, però poi le cose, la scusa di Palazzo Grande Spazio, più nel papato, e dunque l'università è stata fondata molto più tardi, però questo è l'antica sede, quello che si scrive generale. E per questo che nel video, quando si sente la lettera di un cardinale parlando di questo, c'è un'immagine delle armi. No, no, il convento domenicano è dove siamo. Questo è stato un palazzo costruito slovo.
Guarda che stupendo,
che stupendo.
Prima
era palla, prima
era palla.
Ai margini, vicino alle
mura. Cioè, lei, infatti è
vero. Sì, però è margini. Poi San Francesco, la Santa Maria Novella, se no...
Ora siamo giusto la paradetta. Volete fare una conferenza con questo posto aperto?
Yes.
Allora,
dalla pera.
Sì, c'è una pera. C'è una pera alla mano. Una mano quanto almeno ho qua. C'è una pera.
Non una mela.
No, no, no.
Un pomo è la mela.
No, no, è la mela. No, queste sono le scale della pera. La mela sono la pera. Perché c'è una pera. Era una sera da una mano di...
Questa ho detto, no, no. Questa perché era bene, un chilogrammo o un bombo, come di solito, solo che il giro è
ho detto che queste scale erano posizionali, perché se vedete,
fare così,
diciamo che è un po' difficile, poi bisogna fare. Siccome bisogna avvicinarsi all'insieme scenografico della facciata eccetera, scendiamo per le scale di Cundaro. Siamo adesso, sì, terremo nel Cundaro. Siamo proprio in mezzo al Cagliari, al quartiere, il quartiere ebraico. E poi si vede anche una,
per me la veduta
no, Massimo, non trovi?
Sì, bella, sono stato
è una bella sal, una
devi
bella
dire a lui, lo fa sì, parecchie volte.
Prego.
Non puoi gridare.
Da un capo a chi?
No, vabbè, ora, già imparato chi? Perché se mi lavoro dal carrer de Sant Llorenç i per explicar-vos una cosa que de fet s'acaba. Comença aquí, però s'acaba a la plaça dels Apòstols. De fet, ja he dit abans que la reina Joana, durant la Guerra Civil Catalana, els primers anys, l'any 62, estava assetjada a la Força Vella amb el seu fill Ferran, el futur Ferran el Catòlic, que tenia uns 9-10 anys. Llavors, us llegiré un parell de coses, perquè veieu que realment era aquí. La primera, en un castellà que no sé si sabré impostar bé, angustiosa llamada de auxilio, deia la nostra Jacolli Julià, de doña Juana ante la inminente llegada de l'ejército del conde de Pallars. Esta gente de armas es a 5 leguas de esta ciudad de Gerona, en la cual ciudad dentro la muralla vieja de aquella somos retraída con los curiales y otros afectados al servicio del dicho señor rey, nuestro y del dito primogénito. Esperamos de día en día y de hora en hora nos asetien y combatan por cumplir su pésimo deseo. Estan parlant, estan assetjats. Les tropes del comte de Pallars són les afectes a la Generalitat i han assetjat la reina Joana i l'infant Ferran per agafar-los i, evidentment, intentar guanyar alguna mena de batalla, que ni que sigui mínima. La reina, per tant, va estar aquí i el príncep hereu, el reducte emmurallat de la Força, i durant aquesta estada, això és en certa manera una contextualització de la Corona Regum, hauria nascut una certa simpatia i s'haurien estret els lligams entre el nou bisbe i el joveníssim príncep. Fets que explicarien que més endavant Margarit dediqués a Ferran el seu Corona Regum. El va veure gairebé néixer, no, però amb 9-10 anys i fins molt més endavant. D'aquest sojorn i episodi heroic, entre cometes, per alguns historiadors de la història de la ciutat, m'agradaria destacar-ne una anècdota que retrata l'enèrgica reina, perquè Joana Enríquez era una reina amb caràcter, però la retrata com una mare amoïnada per l'estat del seu fill. I ara cediré la paraula al professor Sobrequer, Santiago Sobrequer, del qual ja sentiran a parlar aquest vespre, d'aquest llibre, un llibret deliciós sobre el setge de la Força a Girona, que està exposat
per cert, si ningú se n'ha assabentat o algú no se n'ha assabentat encara, a la biblioteca de la facultat hi ha, hi ha tres taules amb bibliografia diversa, recent i no tant, sobre Margarit i el període històric. Doncs, manllevant paraules de sobre què és, ell explica. Havia estat perforada una mina, Ferrani, que anava a sortir dintre una casa del carrer de Sant Llorenç, prop del portal del Call. I el carrer de Sant Llorenç el tenim aquí. Per tant, estem al centre del Call. I en una data que no podem precisar, hi penetrà un grup d'assetjants i s'introduí a la força. Un vailet de la casa, un nen de la casa, va descobrir el fet i en va donar compte al seu pare, el paraire convers Joan Vidal Samsó, el qual va llançar el crit d'alarma. Es promogué un gran avalot i calgué cremar la casa i el portal per rebutjar els homes de la mina, part dels quals foren capturats i altres pogueren fugir. Amb aquest motiu hi hagué a la força un gran pànic. La reina, desmoralitzada, només va pensar en la seguretat del seu fill i va córrer pels carrers embogida, buscant la criatura, que sabia, no sabia on l'havia deixada, un nen de 10 anys, i evidentment hi havia possibles combats, fins que va trobar l'infant jugant davant la porta de la seu, imaginem-ho, dels apòstols, i allà la reina de l'emoció es va desmaiar. Per tant, aquesta reina tan enèrgica, preocupada pel seu fill, un cop trobat allò, el relaxament després de la tensió, imaginem, va patir un desmai. És per contextualitzar una mica la història del setge, també, de Girona. I ara hauríem d'anar continuant baixant per la força, el setge de la força, el setge de Girona, aquest primer setge, aquest setge del 61-62, el setge de la força, vella, no és Girona. El Mercadal havien entrat tranquil·lament a l'altra banda del riu, era només la ciutadella. Baixarem i travessarem el riu per anar precisament a la zona del Mercadal.
Un mosche, chissà che cosa guarda.
Gatus, gatus gerundensis.
Chissà cosa mira, perché sa... Ah, ciao gatto.
A veure amb l'altre monestir de Santa Clara, el que era extramurs, a la zona del Mercadal. És molt lluny i que no hi arribarem. Però com us ensenyaré en foto més o menys per on hauria d'estar. Per tant, ens arribem a Hortes, hi ha bancs per seure fins i tot. El convent de Santa Clara hauria d'estar, el monestir de Santa Clara del qual hauríem de parlar, estava situat més o menys en aquest angle, que veieu també que és una casa estil Liberty, del mateix arquitecte que us he assenyalat abans, Rafael Masó. Això està una mica lluny, per tant no hi arribarem i ens parem aquí. Aquest monestir va estar... El van fundar el 1319, però cap a finals del 15 el van derruir i es van traslladar en aquesta zona d'aquí. Llavors, què va passar? També donarem la paraula a la gent que en sap. Tornem al comentari, primer al comentari, i després us descobreixo possiblement el que el senyor no va voler transcriure. El Santiago Sobrequés, en la biografia que presentarem avui a la tarda, diu: Joan Margarit, malgrat la seva intensa activitat política, el seu cosmopolitisme i el seu contacte íntim amb Itàlia, va ser una persona d'íntegra moralitat. Parèntesi. No ens referim a la moralitat política, que no podem mesurar amb els nostres cànons. La moralitat política, i ho diem a la parèntesi, perquè hi ha la polèmica, evidentment, des d'un punt de vista d'historiografia.
Continuem
a la parèntesi. Exacte, el rei, la generalitat, etc. I mai no va transigir amb la relaxació de costums que s'observava en alguns convents de religió. Sí, aquesta semblança... en petit per la qüestió de nebot, tio, oncle nebot per col·locar la gent en posició eclesiàstica important, per les qüestions de moral, diguéssim, més... sisè manament, etc. Aquest ja, diguéssim que no hi anava tant. El de Santa Clara Extramurs, el que us he ensenyat abans en la foto, diguem-ho amb el seu nom, era un autèntic burder. Propenat. Deia... No, questo è un originari castellano. Bordello. Bordello, sí, bordello. Recordem que durant el setge de la Força, el comte de Pallars... Recordem que durant el setge de la Força, el comte de Pallars va rebre ordre de la Generalitat perquè s'acabés amb el costum de certs oficials que passaven les nits al convent. Però hi ha altres documents, molt més gràfics encara, sobre el particular, que no podem transcriure aquí. Margarit va acabar amb aquest escàndol per la via directa.
La via?
Directa. Llavors... Ara. Llavors, jo buscant coses per preparar, per tenir cura de l'edició d'aquesta biografia, a l'Arxiu Municipal, en un manual d'acords, sense saber exactament quina edat havia de buscar, vaig trobar possiblement el que podria ser aquest document. I ara us en llegeix una petita... una selecció. És a dir, el que va passar és que la Guerra Civil Catalana es va acabar als 72, això als 78, 6 anys més tard, encara passava. I llavors era un escàndol per la ciutat i per la gent de moral no distreta, i van voler diposar. I llavors va haver-hi una petita expedició, el bisbe, cartes reials, gent d'armes, ciutadans honestos, etc., que van anar cap al monestir de Santa Clara. El 18 d'agost de 1478, per fer fort, per fer-ne fora de portes. Llavors, el que diu en català antic, havem espanyides, expulsat, certes fembres, fruenants, fanes, qui estaven sots nom de monges, amb però, sense obediència, castedat, hàbit ni clausura. Llavors, continua. En dies passats, per diverses persones, fon feta gran instància a nosaltres de les grans abominacions que es feien tot jorn al monestir de Santa Clara, i com a protectors hi volguessin proveir. I d'ací s'és seguit que, trobant-se en aquesta ciutat la llur ministra, li fem de so gran clamor el que ell monstre poc estima. Principal, va dir que no passava res. I així, per consegüent, no hi fon ninguna provisió, on se'n seguí major mal, car elles, com a persones encoratjades, feren d'aquí avant pitjor. Encara es van comportar pitjor. Sens temença de seny ni vergonya. He de si après algun temps, plorens nostres mestrems el dit ministre per constituir-lo en major culpa i a la fi, veient que totes aquestes provisions eren estades vanes, acorreguem el senyor rei i el reverent bisbe de la dita ciutat, notificant los grans escàndols que tot jorn reixien en dit monestir. He de si l'udit bisbe feu prendre informació de dites coses, he trobat tantes lletgeses que avui aparen per places que no són per raonar, i veient que això no era de més comportar, i hi ha molt més com trobarien per dita informació, que l'ús, ara això és important, l'ús majors desordres d'elles venien per los frares de fra menors, els franciscans, que eren molt a la vora. Que així com les devien corregir, les tenien com a pròpies mullers, fins arrencant una fadrina del dit monestir, emanant-la al públic, i aquí tenir-la a guany sense ninguna vergonya. Que jo interpreto que la prostituïen en totes les mesures. Exacte. I així...
Està bé, és que siguin els de Sant Francesc.
I així, ara s'ha seguit. I així ara s'ha seguit amb lletra del senyor rei, ha dit reverent bisbe, capità, jurats, cavallers i gentils homes, i tots els notables ciutadans i altra molt honrada gent, anar amb el dit monestir i el dit senyor bisbe n'he tragué totes aquelles fembres que eren ocasió de tantes abominacions, i així el dit monestir restar sol amb l'abadessa, la qual, sabuda la bona intenció de tots nosaltres, nos significà llargament els maltractaments i mala vida que li havien fet a passar les monges. Ella no en tenia cap. No resulta del document. Dunque, i qua finisce la citazione.
Va passar per la pedra.
I ara continuem una mica més fins a la plaça del Molí. Forse era indietro della casa di Margherita. O della casa della famiglia.
Ed era rispetto alla città decentrata.
È il barrio del Mercato, cioè fuori la prima adesso che ci siamo. Veure, com he dit abans, quan anàvem arribant, durant un temps es va creure, de fet sí que estem a la zona on van viure els Margarit, on els antecessors, els avis, del bisbe van tenir casa i fàbrica, forja, ferreria, i durant un temps es va creure que aquest petit pany de paret amb aquestes finestres tardogòtiques hauria pogut ser una part de la casa de la família Margarit. Però de fet us llegeixo un fragment del doctor Marquès on realment desmenteix, tot i que la casa sí que era en aquest pany. A l'angle sud-oest d'aquesta plaça, l'antiga plaça del Mercadal, hi ha una casa que conserva unes finestres d'estil gòtic molt treballades. El doctor Carles de Bolòs va suggerir que podia ser del llinatge de Margarit. Certament, l'any 1346, Bernat Margarit, ciutadà de Girona, estava afincat al Mercadal. Estem al barri del Mercadal, aquí darrere hi ha l'església del Mercadal, on posseïa una fàbrica, o sigui, un taller de ferreria, alimentada amb l'aigua del primitiu canal que prenia aigua del Ter a l'indret de Santa Eugènia, el rec Monà, que desemboca aquí baix. L'explica Santiago sobre què és, el rei Pere III, en construir l'actual rec Monà, reconegué els drets que corresponien a la fàbrica comprada per Bernat Margarit, a Pere Mascaró, qui ja la posseïa des de l'any 1185 per cessió del comte rei Alfons. El personatge hi tenia la fa... Si el personatge hi tenia la fàbrica, també devia tenir la casa. El rei Pere, que tenia el primogènit Joan, nomenat duc de Girona, al convent de franciscans, que és molt a la vora d'aquí, també, va nomenar administrador del duc el mateix Bernat Margarit, qui tenia alberg a Girona, segurament ran de la sèquia que separava el convent de la casa dels Margarit. I la sèquia, el carrer Sèquia, és aquest perpendicular per aquí, que llavors baixa per la plaça del Molí. Amb tot, segons les dades documentals que el doctor Marquès ha assolit, pot assegurar que la casa de la plaça del Mercadal, i aquesta, no era del Mercadal. Però, com a hipòtesi, diguéssim, és una casa maca que podem ensenyar i dir, bé, podria haver estat la casa, però no ho és. Però de fet som al barri. I ara sí que ens arribem a la plaça, a la placeta del costat, i acabem. Tiré un fragment del que jo vaig escriure en l'article dels indrets viscuts de la revista i després un tros de la biografia de sobre què és, que té una mica més de suc. Bé, la família Margarit, sí que és veritat que, sobretot a la part no eclesiàstica, tenia una certa... com dir-ho, les bandositats que hi havia a Girona molt sovint eren protagonitzades per la família Marguera. Llavors, se sap gràcies a les notícies, i després en llegirem un tros, que en dona Santiago sobre què és, que ja a mitjan segle XIV, és el que he llegit abans, un Bernat Margarit posseïa una ferreria al barri del Mercadal, prop del Rec Monar i de l'antiga plaça del Molí. Per tant, podria ser de la casa aquella, fos al darrere i estigués per aquí, però, és a dir, corrien per aquí. Dos fets poden ser fonament de la primera de les suposicions. Segons consta el seu testament, i per això abans en l'església, en la capella de Bernat de Pau, he dit que acabaríem amb la mort també, tancaríem el cercle, cal recordar que el convent de Sant Francesc, segons consta el seu testament, els seus avantpassats, tant el pare com la mare, eren enterrats a... al convent de Sant Francesc, que era aquí a la vora, i que després fins i tot va entrar un moment a la plaça Josep Pla, podríem veure, hi ha restes del convent de Sant Francesc, hi ha arcs als darreres de les cases, hi ha una cafeteria que en tenen, hi ha una galeria al carrer Nou que se'n diu el claustre, que hi ha part dels arcs del claustre, precisament del convent de franciscans. L'altre fet és que, resumint, i després us ho llegiré més detallat, el nostre bisbe futur, tornant d'una llarga estada a Roma, no es va poder allotjar a la casa dels pares, la casa que hi havia prop d'aquí, perquè havia estat incendiada i destruïda en un atac del sacramental, una mena de milícia popular urbana, com a reacció pels abusos i fetxanderies del seu germà Bernat. I ara us llegeixo el tros. Després d'una absència de 5 anys, el bisbe devia trobar la seva ciutat natal molt petita i molt poc canviada. L'obra de la seu havia progressat una mica, poquíssim, i això era tot. És a dir, tot no. La vella casa Molí del Mercadal, la vetusta fàbrica dels seus avantpassats, estava convertida en un munt de ruïnes. Per ventura ell havia nascut entre les seves decrèpites parets? No ho creiem pas. La casa no valia gran cosa, o almenys així ho diran els defensors dels qui la van enderrocar. Segurament els Margarits s'havien traslladat a una altra residència més confortable. De tota manera, la cosa no devia deixar d'impressionar. Però què havia passat en el Molí dels Margarits? Ben al contrari. El jove prelat sí que devia trobar força canviats el seu pare i el seu oncle, el bisbe Bernat. Ens referim solament al seu aspecte físic, perquè 5 anys no passen en va per als que han doblat el cap tempestuós de la seixantena. Però tret d'això, a tots dos cunyats els quedava encara prou coratge per continuar defensant intrèpidament els seus privilegis particulars i continuar causant més d'un mal son als jurats de la ciutat. El primogènit, el seu germà Bernat, va trobar-lo mig amagat en el Palau Episcopal sense gosar sortir al carrer. I el segon, Berenguer, que potser després de les notícies d'en Narcís Castells no era, no podria ser aquest Berenguer, amb la mà dreta embenada i el braç en cabestrell. En assabentar-se el bisbe d'Elna dels incidents que havien succeït pocs mesos abans del seu retorn, devia pensar que tampoc no havien canviat gaire durant un llustre ni l'esperit, ni la vendositat, ni l'estretor d'horitzons dels seus conciutadans, ni el caràcter fanfarró dels seus germans més grans. A començament d'any, un servent de Bernat havia atacat davant la cúria reial i per instigació del seu amo, el notari Bernat Escuder en el moment en què es disposava a aixecar acta d'unes cartes reials i apostòliques enviades al bisbe Pau prohibint-li immiscir-se en el coneixement de certa causa beneficial. Bernat, doncs, continuava sent el pinxo de la cúria episcopal. Suposem que sense l'anuència del seu oncle, per bé que sí, amb la seva protecció un cop comeses les seves malifetes. L'acte havia causat indignació a les ciutats. Els jurats van aixecar el sometent i el sagramental, tot ensems, contra els agressors, que van ser cercats en va dins el Palau Episcopal i a la casa de la sacristia major, o sigui, la de Joan Margarit, el qual, encara que es trobés a Itàlia, continuava ostentant aquesta dignitat que no va abandonar fins a la seva promoció a l'episcopat. Després, les forces del sagramental es van adreçar per pura fórmula cap a les cases del dit Margarit que es trobin fora i dins la ciutat, amb el mateix resultat negatiu. Els jurats, en notificar el fet a la reina lloctinent, li manifestaven que la sospitosa lentitud dels oficials reials que comandaven les milícies populars de la República va permetre que es fessin escàpols Bernat i els seus còmplices, els quals, calia dubtar-ne, estaven relativament tranquils amagats al Palau Episcopal. Però potser els jurats posats en el lloc dels oficials regis haurien actuat de la mateixa manera, perquè qualsevol s'atrevia amb Bernat de Pau. I ara salto un tros. Uns quants dies més tard, Bernat, en l'escaiença de traslladar-se a Barcelona en companyia del seu oncle, el bisbe, va trobar pel camí ral Bartomeu Climent, cardador de llanes, un dels membres del sagramental que l'havia perseguit. I sense importar-li gens ni gota la presència de Missa Bernat, el seu oncle i bisbe, i qui sap si embravit per aquesta circumstància, va descavalcar ràpidament i va arremetre a insults i a cops contra el menestral. Mentre li deia, per si l'agredit tenia algun dubte sobre el motiu de l'escomesa, teniu açò, bastonades, per lo sagramental. Després Bernat va muntar de bell nou a cavall i va continuar el seu viatge. No sabem si satisfet de la seva venjança o bé compungit per la reprimenda del seu oncle episcopal, que, més experimentat, preveia les males conseqüències que podrien derivar-se de la poca moderació del seu nebot. I no s'equivocava, perquè Climent, l'atacat, va faltar-li temps, tan bon punt va arribar a Girona, per aixecar en armes els seus companys de la institució. Per tant, que us feu una idea de quin peu calçava el senyor Bernat. I, en principi, aquí, si voleu, ens acostem un moment a veure aquestes restes del convent de Sant Francesc i ens anem a la part viva i bulliciosa de Girona, que és la Rambla, i així ens acostem al bistró i dinem. També anem? Sí, no hi ha.
Sì,
molto bene. No, questo